9 del matí.
Què tal? Salutacions. Us parla aquesta hora Mercè Regà i Sara Cruz. Sara, molt bon dia de nou.
Bon dia, Mercè.
Com estàs? Més desperta?
Sí, home, i tant.
Sí, jo també una mica més. Ens hem pres el primer cafè.
Sí.
L'hem degustat.
Sí,
ara i ara l'acabarem.
Anirem a fer el segon a les 10.
El segon. Doncs a partir d'ara i fins les 10 del matí, tot seguit arriba el primer cafè de Ràdio Estel, l'hora del consumidor, amb Carla Gràcia. També entrevistarem a Teresa Carreras, presidenta de l'APEC, de l'Associació de Periodistes Europeus. Per què parlarem amb la Teresa Carreras? Doncs parlarem de l'abat Escarré, tot seguit al primer cafè de Ràdio Estel. A la part final del programa tindrem l'Observatori Laboral amb el nostre advocat de capçalera, José Miguel Mestre. Però abans la Sara ens posa al dia amb els titulars més destacats d'aquesta hora.
No hi ha marxa enrere amb la consulta. Amb aquestes paraules, el president Artur Mas va afrontar ahir el primer debat de política general d'aquesta legislatura parlant d'economia, pressupostos i polítiques socials i també, com no, de les aspiracions sobiranistes. Mas va dir que l'única solució passa per les urnes i va instar tots els diputats a sumar esforços. Mas també va dir que Catalunya sent efecte real per a Espanya, que se l'estima però que ja no confia en l'estat espanyol. Segons hem sabut fa poca estona, la nena de 12 anys trobada morta a Santiago de Compostela hauria estat drogada i lligada abans de morir ofegada. Així ho confirmarien les primeres anàlisis que han fet els forenses. La investigació d'aquest cas també ha permès saber que la menor era la principal beneficiària de l'herència dels seus avis materns. La Guàrdia Civil investigarà si aquest podria ser el mòbil d'aquest crim. Mentrestant, ja ha detingut el seu pare, el qual una anàlisi forense ha assenyalat com a principal implicat en aquest cas. Marxem cap a l'exterior. El fort terratrèmol que el dijous passat va sacsejar l'oest del Pakistan ja ha deixat 327 morts, segons les últimes dades oficials fetes públiques. La xifra de víctimes va augmentant a mesura que es treballa en les zones més castigades d'aquesta regió, la més pobra del país. Els ferits són, de moment, 400. La nau russa Swiss TMA-10M, en què viatgen tres cosmonautes russos i un de nord-americà, s'ha acoplat amb èxit a l'Estació Espacial Internacional poc abans de les 5 d'aquesta matinada, hora nostra. Es tracta de la segona nau russa que fa aquest trajecte en tan poc temps, només 6 hores, perquè habitualment es necessiten 2 dies. Els tres cosmonautes s'hi estaran 168 dies en aquesta plataforma espacial fent-hi diversos experiments i tasques. Una de les més destacades és que al novembre hi rebran, per exemple, la torxa dels Jocs Olímpics d'hivern 2014 a Sochi, a Rússia. I en esports, el Real Madrid va guanyar ahir l'Elx per 1-2 amb un gol de penal inexistent i un altre al temps afegit. D'altra banda, el Sevilla va derrotar ahir el Rayo per 4-1 i abandona, per tant, la zona de descens. Pel que fa a l'altre resultat de la jornada, Granada 0, València 1, i avui és el torn del Villarreal espanyol.
Sara, avui què busques?
Sara, què busques aquesta setmana?
Ai, busco saber quins racons de Catalunya ens recomanen els oients per anar a visitar, per passar un cap de setmana, per anar-hi una tarda del diumenge que no saps què fer. Mm-hmm. Busco això.
Busques això. I em sembla que hi ha premi, eh? Per tota aquella gent que ens expliqui, que ens comenti aquest indret de Barcelona, Catalunya en general, que li agradi més.
I tant, mira, dues entrades dobles per al concert de la Oslo Camerata, que es farà el divendres dia 20 d'octubre a les 9 de la nit a l'església de Santa Maria del Mar de Barcelona. Què et sembla?
Em sembla perfecte.
S'interpretaran peces de Mozart, de Schubert, de Grieg, etc., de Mendelssohn també. I és un concert que dura aproximadament 1 hora i 40 minuts, per tant, val la pena anar-hi.
Doncs mira, Sara, em sembla que ja tenim la primera trucada. Marta Barceló, de Barcelona, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal, com estàs, Marta?
Bé, molt bé, molt bé.
A veure, volem saber el racó, l'indret més maco que t'agradi més de Catalunya en general.
Bueno, hi ha molts racons, no? Però potser un racó molt especial i que crec que defineix molt Catalunya és Montserrat.
Doncs sí, Marta, tens tota la raó, eh? Encara no havia sortit, veus?
És veritat.
No? Ah. Moltes gràcies.
De res.
Gràcies per trucar.
Gràcies, Marta. Adéu. Marta Barceló, de Barcelona, que ens ha apuntat Montserrat. Ara ens l'havíem deixat.
Sí, mira, jo vaig estar a Montserrat fa molts anys, Mercè, per una boda. Va ser molt maco casar. Mira, si algun dia t'has de casar, Pots anar a Montserrat.
Doncs mira, és una idea.
I si no t'has de casar també, eh?
També.
I tant.
Tu també t'ho apuntes, eh, Sara?
Sí, 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 home, i tant.
Passa que jo crec que tu casaràs potser a l'estranger o no?
Ai, no sé, mira, ja veurem, ja veurem. No, no se sap mai per on et porta la vida.
Bé, a la Sara ja no li preguntarem més coses, Sara. Et sembla si recordem als nostres oients també que ens poden fer arribar les seves queixes mitjançant la Sara de Greuges?
N'hem rebut algunes.
Ah, sí?
Avui te n'avançaré una, Mercè.
Al final del programa,
sí,
ho tocarem.
Sí.
Va, doncs, si et sembla, Sara, abans de passar a posar el ritme al dia, recordem les vies de comunicació. Vinga.
Comunica't amb el Primer Cafè. Correu al primercafè@radioestel.cat. Facebook i Twitter del programa, @primercafèestel. Telèfon 93 409 27 72.
Vinga, doncs ja sabeu si voleu guanyar unes entrades gratis per anar a aquest concert que la Sara ens està regalant aquestes entrades,
sí,
aquesta setmana.
De la Oslo Camerata, el dia 20 d'octubre a les 9 de la nit a l'església de Santa Maria del Mar de Barcelona.
Doncs l'únic que heu de fer és posar-vos en contacte amb nosaltres i res, i explicar-nos això a l'indret, al racó més bonic de casa nostra.
Exacte. Ja en tinc molts, Mercè, estic tan contenta.
Déu-n'hi-do, fem un repàs d'aquesta llista.
Mira, la Francisca de Barcelona ens ha dit Tossa de Mar, la Sònia ens ha dit Pineda de Mar, l'Àngel Rei del Pallars diu Esterri d'Àneu per la seva gent, les tradicions, etc. Tu em vas dir Vic Fred, que encara no sé ben bé on està, però ho he de buscar.
La Segarra.
Exacte. L'Helena Castellfollit de la Roca, el Ramon Castelló Caldetes, el Xavi Aguilar Núria i la Marta Barceló Montserrat.
Li hem de preguntar al nostre productor, al David García, aviam.
Ui, ell ens diria...
Sant Boi.
O el sud d'Espanya, eh? Ell se saltaria les normes, em sembla, Andalusia.
Bé, ja li preguntarem a les acaballes del programa. Ara, si et sembla, posem una mica de ritme al dia.
Vinga.
Tu poses el ritme.
Bé, els nostres oients també posen el ritme cada dia perquè també volem saber quina és la cançó
que es desperten.
Que es desperten cada dia perquè els hi dona força,
sí,
perquè els anima.
Aquesta cançó l'ha triat el nostre productor David García avui.
Ah, sí?
Sí. Ens ha dit, per què no poseu aquesta cançó? Dic, mira, em sembla estupendo. I m'agradaria dedicar-la a dues persones.
Vinga, Sara.
La primera és la Sònia, que és una amiga nostra, que avui fa 28 anys.
Felicitats, Sònia.
I l'altra és la teva mare, perquè ens ha portat canapés, mitjançant tu, és a dir, no ha vingut ella directament, però m'encanta que ens porti canapés.
O sigui, te'ls ha portat a tu, Sara, oh, eh?
Me'ls ha portat a mi. Doncs ara me'ls menjaré.
Però la gent també, l'equip del Primer
no,
Cafè,
no, no, són per mi.
Picar, eh? Però després te'ls emportes tu. El tàper va cap a casa de la Sara, eh? Doncs vinga, nosaltres us deixem aquesta cançó de la Cher, xup, 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 i tot seguit arriba l'hora del consumidor al Primer Cafè de Ràdio Estel.
Ràdio Estel. La família es proposa com a espai d'aquella comunió tan necessària en la societat cada vegada més individualista, en el qual fer créixer una autèntica comunitat de persones.
La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. De dilluns a divendres viu l'esport al màxim a Ràdio Estel. De 2 a 3 de la tarda, zona mixta. Futbol i actualitat poliesportiva amb Dani Balaguer. A 8:15, l'Espanyol, a Pericos Online, amb Francesc Via. I a 9:15, Bàsquet al dia, l'únic programa de ràdio diari dedicat al món de la cistella, amb Òscar Merino i Xavi Oltra. De dilluns a divendres, l'esport en majúscules a Ràdio Estel.
A aconsegueix amb l'avantguàrdia l'escombra de vapor Vaporetto Action de Polti. Amb només una passada, neteja i frega. Assegura cada dia la màxima higiene amb el mínim esforç. El dimecres 25 i el diumenge 29 la cartilla. I emporta't l'escombra de vapor per només 99 € amb 90 i sense cupons. Amb l'avantguàrdia. Centres de recollida Condi Supermercats.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. L'hora del consumidor.
Doncs ara mateix passen 11 minuts de les 9 del matí. Ens tornem a trobar com cada dijous a l'hora del consumidor, un espai on volem donar resposta als dubtes que ens sorgeixen a tots a l'hora de comprar, de reclamar o bé de contractar un servei. I com cada setmana ens acompanya l'Agència Catalana del Consum, avui amb el seu sotsdirector, Albert Malià. Bon dia, senyor Malià.
Hola, bon dia.
A veure, avui també ens acompanya, com cada dijous també, la Carla Gràcia, directora del programa Plusvàlua, el nostre programa de Ràdio Estel sobre economia amb valors. Quin tema tractarem avui, Carla? Molt bon dia, primer de tot.
Bon dia, Mercè. Doncs avui parlarem d'un tema que a vegades no coneixem prou bé i que és un dret que tenim com a consumidors, és el de la garantia dels productes. Perquè tots els productes de consum tenen una garantia legal i tota persona compradora d'aquests productes té els drets legals que reconeix la llei.
És un tema molt interessant perquè, per exemple, jo mateixa fa 3 mesos que em vaig comprar un ordinador. Bé, no em funcionava gaire bé i el vaig portar a reparar. Han tardat, atenció, 1 mes a tornar-me'l i ara jo em pregunto si he perdut 1 mes de garantia i, sobretot, quina garantia té aquesta reparació, senyor Malià.
I a més hi ha molts altres temes, no només els temes dels ordinadors, que a més et fan passar un mal tràngol, sí, perquè passes aquest mes que et deus haver passat tu doncs a veure què faig, no? Amb què treballo. Però hi ha altres exemples, com per exemple les reparacions amb els mòbils, que també et deixen un temps sense poder tirar endavant, la garantia dels productes de segona mà, que ara estan molt de moda, la garantia per les instal·lacions de productes com mobles, o les possibilitats de retornar doncs, quan ens comprem un jersei defectuós o que ens tornin els diners.
És a dir, que avui volem parlar de la garantia dels productes. Ara sí, senyor Malià, volem comprar un producte, per exemple, un electrodomèstic, roba, calçat, un vehicle, llibres, cortines, mobles, bé, el que sigui. Quines obligacions té el venedor?
Bé, per començar, un petit aclariment, és a dir, la garantia és potser el terme que tots entenem com a... diguem, que ens serveix a nosaltres per saber què és el que podem o quins drets tenim quan tenim un problema amb allò que hem comprat, no? Però, diguem que tècnicament o legalment, des de les darreres modificacions legals en relació amb aquest tema, es parla d'un altre terme que també es pot entendre molt fàcilment, que és la conformitat dels productes. És a dir, tot allò que comprem o que contractem ha de ser conforme, ha d'estar conforme amb l'ús al qual estigui destinat aquell producte o aquell servei. És a dir, per posar exemples molt senzills, si comprem una rentadora, aquella rentadora ens ha de servir per rentar la roba i per rentar-la bé. Ha de complir la finalitat per la qual ha estat fabricat aquell producte i així, doncs, qualsevol altre producte o servei que contractem. Per tant, important tenir el concepte aquest de la conformitat del producte. També parlem de conformitat, per exemple, en relació a la publicitat. Si nosaltres hem contractat un producte o un servei perquè en la publicitat se'ns anunciaven una sèrie de propietats d'aquell producte o servei, el producte ha de complir amb aquella publicitat que se'ns està anunciant. No pot ser que quan l'anem a comprar hi hagi alguna d'aquelles, diguem, propietats o capacitats que tingui aquell producte que no es compleixin. Aquí també podríem parlar d'una manca de conformitat i, per tant, també podríem tenir dret a reclamar perquè no s'està complint el que ens han ofert en el contracte. Per tant, doncs, aquesta introducció una mica per explicar a tothom què entenem per conformitat o manca de conformitat.
I llavors, senyor Malià, si el producte que hem adquirit té algun problema o no es conforma, tal com ens explica, no? Uh-huh. Doncs no ens dona el servei que ens hauria de donar, uh-huh. què hem de fer?
Bé, en primer lloc, també una qüestió important. Hem de saber que qui ha de respondre davant d'un cas de manca de conformitat, a qualsevol supòsit, és el venedor. I aquí també això és important d'aclarir-ho, perquè en molts casos això no es compleix o no es compleix correctament, perquè alguns establiments on hem adquirit algun producte ens adrecen el que segur que tots hem sentit alguna vegada, el servei tècnic.
Mm-hmm. Home, això és bastant típic, eh?
Probablement marxem l'ordinador.
I a vegades doncs, aquest servei tècnic ni sabem on és, ni sabem on hem d'anar, o clar, està molt lluny o tal. Això no és així. I, per tant, també hem de saber que tenim... és a dir, no és que tinguem dret, sinó que el qui té l'obligació de respondre per qualsevol problema, en cas de manca de conformitat, mm-hmm. és el venedor. És la persona, l'establiment, on hem adquirit aquest producte. Llevat d'algunes excepcions, és a dir, per exemple, pot ser que el comerç hagi tancat, que haguem adquirit el producte doncs, en un altre lloc, en un altre país, fins i tot, i en aquests supòsits podem, evidentment, també adreçar-nos directament al fabricant o al distribuïdor.
I durant quant temps tenim per adreçar-nos?
Bé, aquí hi ha una altra qüestió. En primer lloc, quan tenim o detectem qualsevol problema amb el producte, el que hem de fer, evidentment, és immediatament, o en un termini el més curt possible, doncs, comunicar aquest problema o aquesta manca de conformitat en el venedor, o en el que s'hagi de responsabilitzar d'aquest producte o d'aquest problema. Recordem aquí els terminis que operen en aquests casos, que també és important de saber-los. Durant els primers 6 mesos, des de la data d'adquisició o que haguem contractat el producte o servei, la manca de conformitat que hi pugui haver es presumeix que és d'origen. Això què vol dir? Que en principi qualsevol defecte o problema que hi pugui haver es presumeix que ja hi era originalment i, per tant, això només es pot, canviar, aquesta presumpció, aportant alguna prova que, a més, és responsabilitat del venedor que pugui, fer modificar aquesta presumpció legal. Uh-huh. Això és durant els primers 6 mesos. I és important també que tothom doncs, sàpiga que això opera d'aquesta forma. Passats els primers 6 mesos, perquè recordem que el termini del que coneixem com garantia legal o el termini en el que podem o tenim dret a reclamar per una manca de conformitat és de 2 anys en tots els productes, en tots els béns duradors. Passats els primers 6 mesos, aquesta presumpció ja no és així i s'ha de demostrar, i en molts casos això pot requerir un peritatge tècnic, doncs que aquest problema, aquesta manca de conformitat, doncs és ocasionada o està deguda doncs, o al mateix producte o a una mala fabricació o a algun problema doncs, que no, sigui responsabilitat del consumidor.
Doncs recordem als oients que ens podeu fer arribar les vostres preguntes sobre el tema que tractem avui, la garantia dels productes. Ens podeu trucar al 93 409 2772. Aquest és el cas del Salvador d'Argentona. Salvador, molt bon dia.
Molt bon dia.
Expliqui'm, Salvador.
La meva pregunta no té massa a veure amb el que esteu parlant, però vull dir és que com que vull aprofitar perquè ara hi ha aquest senyor, a veure si me la pot contestar. Els bancs... et poden obligar a fer servir els caixers automàtics o és opcional fer-los servir?
Doncs, Salvador, si de cas li agraïm doncs, que ens hagi trucat en aquesta hora del consumidor, nosaltres rebem aquesta pregunta i tot seguit li respondrem. Moltes gràcies, Salvador d'Argentona.
Vale, gràcies.
Que vagi
bon
bé.
Dia. Bon dia.
Fem un petit...
La pregunta aquesta, en tot cas, també potser caldria tenir alguna informació més, perquè depèn de què ens obliguin, depèn, per exemple, si ens han informat de què és el que hem de fer en el caixer automàtic. Uh-huh. Vull dir, jo crec que falta informació de context aquí, possible que determinades entitats o determinades oficines remetin els seus, doncs, els seus clients, els caixers automàtics, doncs potser quan tenen molta gent o quan...
Això es fa, quan hi ha una cua llarga.
O quan hi ha poc personal, doncs, que pugui atendre els clients. Vull dir, crec que falta informació aquí de context per situar exactament o concretament aquesta obligació.
Senyor Malià, si li sembla, doncs ens posarem en contacte amb el Salvador, que ens expliqui més el cas concret, i el proper dijous, doncs li donarem resposta a aquesta petició del Salvador d'Argentona. Nosaltres tornem al tema d'avui de l'hora del consumidor. Parlem ara en el cas de bé, que del preu de la compra del producte inclogui o no la seva instal·lació, com pot ser, per exemple, el cas d'aparells d'aire condicionat, de mobles. Ja veieu que jo m'estic fent el pis i estic molt preocupada, senyor Malià, per aquest tema, de mobles o d'un parquet. Té garantia la instal·lació? Hem de demanar que consti a la factura per gaudir de garantia també en aquesta instal·lació?
Sí, això és, és molt important, aquest tema, i a més és relativament freqüent. És relativament freqüent perquè, doncs, lògicament, aquests exemples que heu donat, i n'hi ha d'altres, doncs hi ha, d'una banda, els productes que els podem haver comprat nosaltres o que ens el pot facilitar el mateix instal·lador, i la mateixa instal·lació. És a dir, aquí tenim dues qüestions que cadascuna per separat pot ser, pot tenir algun problema relacionat amb la garantia. Però aquí el que és important de recordar i de dir és que perquè es tingui, diguem, en compte i perquè, per tant, quedi inclosa aquesta instal·lació en la, doncs, en la garantia, i que estigui, per tant, que tinguem dret a reclamar, si hi ha algun problema, ha d'estar clarament especificat en el contracte o en la factura o en el document en què contractem aquest servei.
És a dir, és important que ens hi fixem, que ho tinguem tot en compte.
Aprofito també per recordar aquest tema, que això ja és una qüestió que des dels organismes de consum i concretament de l'Agència Catalana del Consum fa molts anys que diem i sempre anem recordant, que sense tiquet o sense factura o sense el justificant de la nostra compra no tenim garantia. Per tant, hem de tenir sempre, o guardar sempre...
Controlat el tiquet,
el tiquet, la factura, el justificant de la compra del producte amb el qual tinguem un problema, perquè si no el tenim, doncs no tindrem garantia. És així.
I a partir de quin moment comença a comptar el temps de la garantia, aquests 2 anys que ens...
Doncs des del moment de l'adquisició, que en la immensa majoria dels casos coincidirà amb la que consti en el tiquet o en el justificant d'aquesta compra, o, per exemple, en el cas que estàvem comentant ara d'instal·lacions, obres, etc., doncs quan es finalitzin aquestes... Quan acabin aquestes instal·lacions o aquestes obres.
I quins drets, senyor Malià, tenim si el producte no és conforme? I també ens agradaria preguntar-li quin és el termini per reclamar-los.
Sí. A veure, en principi, els drets que tenim com a consumidors en cas de manca de conformitat són bàsicament 4. Tenim dret a la reparació, dret a la substitució, dret a la rebaixa del preu i dret a la resolució del contracte. Ja veurem que no tots aquests drets es poden, diguem, exercitar o els podem exercitar alhora, sinó que hi ha, diguem, una prelació. Una altra qüestió important és que la normativa ens imposa als consumidors l'obligació, i aquí també és important això recordar-ho, als consumidors, d'informar el venedor del defecte o de la manca de conformitat com a màxim en un termini de 2 mesos. Des de que es detecti el problema. Per tant, això també és important que ho tinguem, doncs, molt present.
Sí, perquè a vegades algun aparell ens comença a fer el tonto i diem, no, ens esperem, ja veurem...
Sí, d'aquí un temps i...
I potser llavors això és el que fa que passi la garantia...
Això mateix. I pel que fa, doncs, a l'exercici d'aquests drets, en primer lloc, els 2 drets que operen en el cas de trobar defectes en el producte, tenim 2 opcions, que és o bé la reparació o bé la substitució. I també és important de recordar que el venedor ha de respectar aquesta voluntat i que tenim aquesta opció.
Per tant, és un dret del consumidor, eh?
Aquests 2, sí. Reparació o substitució. I qui tria és el consumidor. No ens pot dir el venedor, no, només te'l puc arreglar. Mm. El que sí que és veritat és que cal tenir en compte si aquesta reparació, és a dir, quina és, diguem, l'abast d'aquesta possible reparació. Perquè pot ser que hi hagi algun cas en què la reparació doncs, pugui ser o molt complicada o costosa i que fins i tot pugui ser més cara, diguem, que la substitució del producte directament. En aquest cas, lògicament, s'ha d'optar per la... No és que s'hagi d'optar, és que...
L'única opció que queda
és... L'opció seria, doncs, la substitució, que en principi, a més, com a consumidors, ens hauria de satisfer perquè el que ens estan donant és el mateix producte o un producte de similars característiques conforme, correcte. Aquesta és una mica com operen aquests dos exercicis en primera instància.
És a dir, quan, per exemple, se'ns espatlla un mòbil i ens diuen l'hem de portar a reparar i al servei tècnic, exacte, es pot demanar una substitució. Sí, perquè a vegades passa que te'l reparen, te'l tornen i al cap d'un temps torna a fallar.
Sí, bé, això passa amb per exemple, doncs, amb aquest producte que esteu comentant. També és veritat, i això també a vegades depèn diguem, de l'empresa o de l'establiment, n'hi ha que ofereixen la possibilitat de donar-te un producte, doncs, diguem, de substitució mentre dura la reparació. Perquè aquí hi ha un altre tema, que és això també és una qüestió que genera molta problemàtica, que és en quin termini té el venedor o el
fabricant
per fer aquesta reparació. I aquí tampoc no hi ha un termini, perquè lògicament és molt complicat de fixar un termini. No és el mateix reparar un mòbil que reparar una rentadora, que reparar, un altre tipus de producte, no? I l'únic que diu la normativa en relació a aquest termini és que ha de ser un termini raonable. Ha de ser un termini raonable i per tant doncs no desproporcionat. Això hi ha moltes queixes sobre aquest tema i el que sí que hem de vigilar és això, no? Que no s'allargui excessivament. O sense en principi massa motivació aquest termini. Recordem també unes regles importants que operen en aquests casos, en els casos de reparació o substitució, que també són importants de recordar, en primer lloc, la gratuïtat. I aquí hi ha també algunes, diguem, alguns incompliments, perquè la reparació no pot comportar cap despesa de cap tipus.
Sí,
no es pot dir, ens ha de pagar, doncs, l'enviament o no sé
què.
El transport o tal. Tot això, doncs, res. És a dir, no hi ha d'haver cap mena de despesa. El que dèiem del termini raonable. Una qüestió important que em sembla que abans també ha sortit. És a dir, mentre dura la reparació queda suspès el còmput del termini de garantia.
Clar, això és important.
És important, evidentment. Per tant, si s'estan un mes reparant-ho, aquest mes no compta pel termini global que dèiem abans, de 2 anys. És a dir, es descompta, per dir-ho així. El tema de la reparació... Que hi ha un altre problema, també, que és relativament freqüent, com heu comentat, a cas dels mòbils, que el producte, teòricament, ens l'han reparat, però continua sense ser conforme o sense, és a dir, amb algun defecte. I en aquí és quan ja comencen a jugar a altres drets, és a dir, el consumidor aleshores pot triar entre la substitució o bé la rebaixa del preu o fins i tot la resolució del contracte.
Tenim dret a resoldre el contracte.
Això és en el cas de que la reparació segueixi sent conforme. I també passa el mateix en el cas de substitució. Si hi ha una substitució però tampoc no... És a dir, segueix havent-hi una manca de conformitat, també es pot optar per la reparació, la rebaixa o la resolució.
I quan s'escau optar entre la rebaixa i la resolució del contracte?
No, és una opció. És el mateix que passa amb la reparació o la substitució. És
podem triar.
Podem triar entre rebaixa o resolució. Una qüestió important, que crec que abans també l'heu comentat, el termini de la reparació. Totes les reparacions tenen una garantia de 6 mesos, durant el qual doncs el venedor ha de respondre d'aquesta reparació.
És a dir, que si tornen l'ordinador, durant 6 mesos aquesta reparació...
Sí, està garantida.
Està garantida. Carla, gràcies, senyor Albert Malià. Ho hem de deixar aquí. Volíem destacar una última cosa, ja són 9:45. Aquest tema és molt interessant, la garantia del producte. Senyor Malià, si vol afegir alguna cosa més o...
Bé, no, en tot cas, com sempre recordem que en cas de qualsevol problema o que hi hagi algun incompliment dels que hem recordat aquí, els consumidors doncs s'han d'adreçar en primer lloc a l'empresa per presentar les seves reclamacions i en cas que no hi hagi resposta, doncs als organismes públics de consum, Agència Catalana de Consum, oficines municipals, comarcals, o bé també a les associacions de consumidors, que sabem que són doncs associacions per defensar els drets de...
Estan al servei del
ciutadà.
Sempre diem 3w.consum.cat o el 012.
Doncs fins aquí l'Hora del Consumidor. Amb l'Agència Catalana del Consum, avui hem parlat amb els sotsdirectors, el senyor Albert Malià, i una altra, també molt important, una peça molt important a l'Hora del Consumidor, la Carla Gràcia. Que vagi bé i molt bon dia a tots dos.
Molt bon dia.
Gràcies.
Doncs nosaltres ara marxem a publicitat i tot seguit, atenció, conversarem amb Teresa Carreras i parlarem amb ella sobre l'abat Escarré. Tot seguit, després de la publicitat. Que vagi bé. Fins ara.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel. Cada diumenge, a les 9 del matí, tot sardana. Entrevistes, actualitat, peticions dels oients, agenda, concursos, colles... Però, esclar, sobretot, música. Molta música. Cada diumenge a les 9 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat, tot sardana, amb Gerard Carrión. La nostra música en estat pur.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 3040. De què parla
Sabanero? Marina Rossell en directe. Aquest divendres 27 de setembre a les 10 de la nit, Marina Rossell canta els clàssics catalans amb la coral Quodlibet al Foment Cultural de Molins de Rei. I el diumenge 29, a 9:15 del vespre, Marina Rossell canta Mustaki al Casino de Caldes de Montbui.
Ràdio Estel.
Ara mateix passant 3 minuts de 9:45 del matí, Sara Cruz, al Punt Curiós del Dia.
Hola, Mercè, doncs tu ets dretana, oi?
Doncs sí.
Saps per què ho ets?
Soc l'excepció, haig de dir, de l'equip del primer cafè, perquè tots...
Som esquerrans.
Sou esquerrans.
Tu. Ets l'ovella negra, Mercè. Doncs un nou estudi genètic ha identificat els gens que intervenen en el procés biològic que determina si som esquerrans com jo o dretans com tu.
Ignasi Miranda, que també és esquerrans.
Exacte, i el David García, el nostre productor, tots som esquerrans. En concret, han estat científics britànics i holandesos qui han aconseguit trobar una relació amb la lateralitat de la mà humana i una xarxa de gens implicats en el moment en què l'embrió deixa de ser una bola de cèl·lules i es converteix en un organisme. Hi ha una diferenciació entre el costat dret, que domina, atenció, el 90% dels humans, i l'esquerra, que també es manifesta festa en una diferència entre els hemisferis cerebrals. Segons exposen els autors d'aquest estudi i la revista PLOC Genètic, la clau resideix en un gen anomenat PCSK6. De fet, atenció, perquè quan els científics van interrompre l'aplicació d'aquest gen en els ratolins amb els que experimentaven, es van produir defectes de simetria esquerra-dreta. Per exemple, es van col·locar malament els òrgans en el cos. El cor i el fetge es van col·locar a la dreta i el fetge el fetge es van col·locar a la dreta. No obstant això, segons el coautor d'aquest treball, William Brandler, el més probable és que el desenvolupament de la lateralitat derivi d'una barreja genètica, també ambiental, i de la pressió cultural per tendir a ser esquerrans o dretans.
Moltes gràcies, Sara Cruz, per aquest punt curiós. Ara traslladem aquesta pregunta a la Teresa Carreras. Teresa, molt bon dia.
Molt bon dia.
Ets dretana o esquerrana?
Jo sóc dretana.
Tu ets com jo.
Sí, jo sóc dretana.
Doncs Teresa Carreras, ella és presidenta de l'APEC, l'Associació de Periodistes Europeus, catalans, hem de dir.
De Catalunya.
De Catalunya. I per què és notícia? Doncs perquè l'APEC promou juntament amb personalitats i associacions de la societat catalana la commemoració del 50è aniversari de les declaracions de l'abat Escarrer al diari Le Monde, Teresa.
Exacte.
Contra la dictadura de Franco, publicades, atenció, el 14 de l'11 de l'any 1963 en defensa de la identitat catalana i de la justícia social, Teresa.
Exacte, era això.
També ets comissària dels actes de commemoració del 50è aniversari, Teresa.
En aquest cas és el càrrec que millor s'escau, perquè nosaltres, com tu has dit molt bé, a través de l'APEC hem promogut la celebració d'aquesta commemoració. I, per tant, jo sóc la comissària. Nosaltres no estem sols. L'APEC ha fet en el seu interior una comissió que hi ha diverses associacions de la societat civil catalana. M'agrada fer notar que qui primer vam parlar de tothom va ser en Montserrat, perquè nosaltres, des de l'Associació de Periodistes Europeus de Catalunya, no enteníem fer commemorar aquest fet periodístic i històric. Les declaracions de l'abat Escarrer van ser un fet periodístic i històric sense Montserrat. I per això doncs vam anar a Montserrat, vam parlar amb
tot
el pare Prior, exacte, i realment ells ho van veure molt escaient que des de la societat civil es volgués fer aquesta commemoració.
Aquesta commemoració del 50è aniversari de les declaracions de l'abat Escarrer al diari Le Monde, Teresa, arriba en un moment clau de la història de Catalunya. És així? Com
jo crec que sí, perquè l'altre dia vam veure la brillant inauguració de la commemoració dels actes del 1714, i a mi s'ha pogut dir que, esclar, 1714, fins ara ja fa 300 anys, 1714 és la celebració, la commemoració d'una derrota que els catalans, per la força del país, hem sabut transformar en una victòria, perquè 300 anys després encara existim. I aleshores jo dic i afegeixo que aquesta victòria, aquesta transformació en una victòria, no hagués pogut ser possible si no hi haguessin hagut personatges, entre ells, com molts d'altres, com l'abat Escarrer, que en un dels moments més durs, perquè en aquests 300 anys hi han hagut moments de tot, doncs en un dels moments més durs, el de la dictadura de Franco, a principis dels 60, doncs va saber posar l'Església al seu lloc i la societat al seu lloc. Ell és molt crític. Les declaracions de l'abat Escarrer, que jo les porto aquí...
Sense llibertat no hi ha justícia.
Sense llibertat no hi ha justícia. I ell mateix, doncs, el titular és molt escaient, perquè ell diu: el règim espanyol es diu cristià, però no obeeix els principis bases del cristianisme. Per tant, un dels principis bases del cristianisme, segons l'abat Escarrer, és la justícia social. I, per tant, ell diu: el règim no obeeix aquests principis. Per tant, hem d'anar doncs cap a una major igualtat en la societat.
Ben bé, unes declaracions que sembla que les podria dir avui mateix.
Exactament,
Teresa.
Les podria dir avui mateix, perquè són totes...
Molt vigents.
Molt vigents i molt actuals.
Teresa, per situar una mica els oients, perquè clar, això fa 50 anys.
Sí.
Clar, perquè...
No és tant, tampoc,
No és tant. Per exemple, jo no hi era fa 50 anys,
clar,
Teresa.
Clar, perquè tu ets molt jove.
Jo soc molt jove. Tu tampoc hi eres, Teresa.
Jo tampoc, perquè sóc tan jove.
Teresa, a veure, doncs ens situem, si et sembla, com van anar aquests fets? Aquestes declaracions.
Mira, està molt bé aquesta pregunta, perquè m'han entrevistat molta gent i quasi ningú me la fa. Per tant, que et felicito. Què passava? A principis dels 60 la dictadura era horrorosa. Ningú tenia llibertat de res, ni de premsa, ni de moviment, ni de pensament, ni de res. Per tant, això és molt important situar-ho. Perquè, com que la majoria de nosaltres vam córrer darrere els grisos, vam fer moltes manifestacions, però no hem d'oblidar que en Franco va morir al llit. I que molts dels joves actuals pensen que a partir de llavors va començar la democràcia. I es pensen que ens va venir regalada. I no, hi havia molta gent que estava treballant per sota mà, entens? I llavors què va passar? Era tan greu la situació i hi havia tanta gent, perquè a mi això sí que m'agrada assenyalar-ho, que això va ser una obra de molta gent. Aquestes declaracions van ser una obra de molta gent. Doncs que tothom sabia que per comunicar a l'exterior, què s'havia de fer? S'havia d'arribar a la gent que tenien aquest efecte multiplicador. I aquest efecte multiplicador gairebé sempre el tenen els periodistes, el tenen altra gent, els escriptors també el tenen,
etc. Són altaveus.
Són altaveus, entens? I aleshores el senyor, la persona que va fer aquestes declaracions, José Antonio Novais, que era el corresponsal de Le Monde a Madrid, doncs era una persona que era un altaveu. Tot el que passava a Espanya, si algú volia que se n'assabentés des de fora, havia d'anar a topar amb el senyor José Antonio Novais. I el senyor Josep Benet, l'historiador, el nostre Josep Benet, i el senyor Albert Manent, el senyor Massip, molts, van contactar-lo. El senyor Novais, que era un senyor antifranquista, bàsicament, encara que també, com el mateix Abat Escarré, havia fet la seva pròpia evolució, perquè no hem d'oblidar que abans de les festes d'entronització de Montserrat, l'Abat Escarré va rebre bajo palio, que es deia abans en castellà, perquè en català no ho sé dir, el Franco, a Montserrat, però... Bé, tothom evoluciona mentalment i llàstima si no ho fas, no? Doncs el senyor Novais, ell havia fet una evolució i realment es va convertir en la pedra a la sabata del ministre Fraga i de la seva llei Fraga que imposava la censura. I aleshores per això Benet, Manent, Massip i molts d'altres el van contactar, ell va venir fins aquí, va veure com estava la situació i és clar, és a dir, que l'Abat Escarré diu en aquestes declaracions que jo tinc aquí davant que l'Església mateixa estava a favor de Franco majoritàriament. És a dir, ningú pot pensar que després d'una guerra els moviments seran uniformes o que tota l'Església estarà a favor o que tota l'Església estarà en contra. No, l'Església també va tenir les seves pròpies divisions i l'Abat Escarré es va posar al costat de la societat, però també criticava els que no s'hi posaven encara que fossin de l'Església.
Teresa, ens queden gairebé 4 minuts. Això passa molt ràpid conversa.
Sí.
Actes promoveu des de la PEC per commemorar
aquest... Des de la Comissió Escarré.
Des de la Comissió, cal dir-ho, cal remarcar-ho. Des de la Comissió de les declaracions de l'Abat Escarré.
Farem una exposició que la inaugurarem el dia 14 de l'11 del mes de novembre. El comissari d'aquesta exposició és el senyor Josep Maria Cadena, el periodista. Després farem un gran acte central en el que farem al Palau de la Generalitat, en el qual hi haurà l'Abat de Montserrat, en el qual hi haurà el regidor de Cultura, en el qual hi haurà un representant de Le Monde que ve en nom de la directora de Le Monde, hi haurà el conseller Homs i bàsicament serà un acte històric, perquè nosaltres ho volem commemorar des del punt de vista periodístic i històric, que serà una conferència del professor Culla. Aquests actes, aquesta exposició i, en fi, l'exposició bàsicament anirà després a diverses universitats, a l'Autònoma, a la Universitat de Vic. Estem fent un opuscle per divulgar la figura de l'Abat Escarré, perquè la gent el conegui. Hi ha molts totxos escrits sobre l'Abat Escarré que a vegades conviden poc a llegir perquè avui dia la gent no llegeix, no perquè no estiguin ben fets en absolut, sinó que la gent va una mica més a lo fàcil. Doncs nosaltres fem un opuscle, fem un vídeo també per recordar la memòria històrica d'aquell moment i, per tant, estem tirant endavant una sèrie d'activitats amb els joves, que fan casals i que fan activitats perquè coneguin la figura de l'Abat Escarré.
Per cert, Teresa, tinc una sorpresa per
tu. A veure.
Jo crec que no serà cap sorpresa.
Que no sigui difícil.
A veure, vinga.
Espanya, i aquest és el gran problema, encara està dividida en dos bàndols. No tenim darrere nostre 25 anys de pau, sinó 25 anys de victòria. Ni els vencedors, ni l'Església, que es va veure obligada a aliar-se amb ells.
Sí, naturalment és una fantàstica sorpresa. És Joan Pera, mataroní com jo mateixa, i que a Joan Pera el vaig veure perquè sabia que declamaria i que llegiria això. D'entrada, felicitar-lo perquè ho va fer-ho molt bé. I d'entrada, felicitar-ho perquè ho va fer-ho molt bé. És a dir, un actor ha de col·locar molt bé l'avís quan llegeix un text. I ho va fer-ho molt bé. I dir-vos que nosaltres, en l'acte que farem el dia 20 de novembre al Palau de la Generalitat, el Joan Pere tornarà a venir a llegir aquests, aquests trossos
de les declaracions de l'abat
Escamé. I esperem que en aquest acte del dia 20 hi hagi el cardenal de Barcelona, Martínez Sistac, a qui nosaltres hem convidat i ja li hem enviat una invitació, perquè nosaltres el que volem és que tota l'Església estigui reunida en aquest acte.
Per cert, que sí que hi era, aquestes declaracions. Aquesta lectura de Joan Pere, doncs, era d'aquest 11 de setembre passat, sí. On sí que hi va assistir el cardenal Lluís Martínez Sistac. Teresa
doncs
Carreras,
esperem que també assisteixi el
comissària de la commemoració del 50è aniversari de les declaracions del bisbe, de l'abat, Escarré.
De l'abat.
Que vagi molt bé. I
moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos.
Doncs vinga, nosaltres marxem a publicitat i tornem amb l'Observatori Laboral.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Prepara't per viure una aventura de dos dies amb el Club Més Amics. Vine els dies 5 i 6 d'octubre a gaudir de la Seu d'Urgell i d'Andorra. Visitarem la catedral i el casc antic de la Seu. Passejarem pel País dels Pirineus. Visitarem el Santuari de Meritxell i molt més. Per més informació, truca al 93 409 27 70. Al Club Més Amics, volem amics com tu. 93 409 27 70. Us presentem la 15a temporada de concerts a Barcelona. A la Basílica de Santa Maria del Mar, el proper 20 d'octubre, l'Orquestra Oslo Camerata interpretarà obres de Mozart, Mendelssohn, Schubert i Grieg. Unes grans obres en un marc incomparable. Venda d'entrades al Corte Inglés, Ticketmaster i Teleentrada. Més informació a www.concertsabarcelona.com.
Per estalviar i estalviar, doble estalvi d'Hipercor.
Estalvia ara amb vestit, camisa i corbata, tot per 99 euros.
I a més, emporta't el 20% de bonificació per continuar estalviant en les teves properes compres.
Doble estalvi d'Hipercor. Els diners et persegueixen.
Acostuma't als nostres bons preus. També a hipercor.es.
Observatori Laboral.
Doncs encetem la recta final del programa d'aquest dijous i ho fem un dijous més amb el... Bé, a ell no li agrada que el presenti així, però amb el nostre advocat de capçalera.
Què tal? Bon dia.
Per temes laborals. Bon dia, José Miguel Mestre.
Com estàs?
Bé, i tu?
Bé, molt bé.
Avui de què ens parlaràs en aquest observatori laboral?
Com sabeu, des de fa un parell d'anys o més hi ha hagut molts canvis de normativa. Llavors, aquest estiu ja ha sortit una norma, s'ha publicat una sentència al BOE, al Boletí Oficial de l'Estat, que regula o que canvia la condició, l'enquadrament dels becaris. Tradicionalment, els becaris no estaven enquadrats en cap règim de la Seguretat Social, i va haver una norma el 2011 que els va enquadrar, o que els excluïa, perdó, i arrel d'una sentència al Tribunal Suprem els torna a incloure. Si vols explico una mica com funciona, perquè és una mica complicat.
Sí, però aquesta figura dels becaris, clar, avui en dia, en l'actualitat, està molt en boga, perquè, clar, és una figura que suposo que els empresaris també doncs, la volen tenir a prop, perquè, en principi, doncs, costos zero, clar, en principi...
Clar, exactament. El que fa l'empresari és agafa un becari, per dir alguna cosa, li dona 2 euros i s'evita la cotització a la Seguretat Social. Llavors, hi havia un Real Decret, el 2011, el 1707-2011, que preveia o que excloia l'enquadrament dels becaris que feien pràctiques acadèmiques externes als estudiants universitaris. D'acord? Bé, doncs, hi ha hagut aquesta sentència que es va publicar al Boletí Oficial de l'Estat el 28 de juny del 2013, ho tinc aquí apuntat, que és una sentència de la sala tercera del Tribunal Suprem, que el que fa és, escolta, aquest Real Decret que tenim del 1707-2011, que els excluïa de la cotització, diu, aquest Real Decret s'anul·la. D'acord? I a partir de la publicació d'aquesta sentència al Boletí Oficial, al BOE, automàticament queden enquadrats dins el règim de Seguretat Social i s'han de cotitzar per ells. Llavors, moltes empreses tenen dubtes, i ens han preguntat al nostre despatx, per exemple, a Sagardoy, ens diuen què hem de fer amb els becaris, no? Bé, doncs, hi ha hagut una resolució que s'ha publicat el 19 d'agost que diu exactament què s'ha de fer. I diu exactament aquesta resolució del 19 d'agost que excepcionalment, perquè és una situació purament, és a dir, és una sentència que surt i anula un decret, o sigui, és un batiburrillo, d'acord? Per dir-ho finalment. Llavors, el que s'ha de fer, o el que ha de fer les empreses, és donar d'alta aquests becaris que tinguin i que hagin fet pràctiques, al tanto, relacionades amb pràctiques universitàries i que tinguin algun tipus de contraprestació econòmica, que els hi paguin alguna cosa, tenen fins al dia 30 de setembre per donar-los d'alta, afiliació. I fins al dia 31 d'octubre per pagar les quotes corresponents d'aquests becaris a la Seguretat Social per als mesos de juny. Recordem-nos, és el moment en què surt publicada la sentència. No pots exigir el pagament de quotes abans de la publicació d'aquesta sentència. Per tant, el dia és a cua, el moment al qual comença a aplicar-se aquesta obligació en termes de cotització és mesos de juny fins a l'agost. Aquests mesos els empresaris tenen de temps fins al 31 d'octubre per abonar.
Per abonar.
Per abonar aquestes quotes.
Fins aquest dilluns, fins al dilluns que ve.
Correcte.
Per donar d'alta
als becaris. Clar, tu no pots pagar.
Que...
El que has de fer és, i això és obligació de l'empresa, abans de pagar la quota has de donar d'alta. És a dir, has de dir,
escolta,
clar, aquest becari ha estat amb mi, amb aquestes condicions, etc. El dones d'alta i a partir d'aquí ja doncs, comences a cotitzar per ell. Aquest... No és un tema complicat, però és un tema tan innovador, de veritat ha portat de corcó i a més d'un despatx que no sabia què fer, a veure si sortia un règim transitori, i la normativa és molt clara.
Explica'ns què és un règim transitori.
No, és a dir, com hi ha hagut tantes normatives que se superposen en el temps, al final no saps ni quina és la normativa que és d'aplicació. Al final, quan, fixa't, hi ha un real decret que tu estàs aplicant i una sentència diu que és nul, et quedes
amb la sentència.
En inseguretat jurídica brutal. Clar. Què has de fer? Si no aplica aquest real decret, aplica un altre supletòriament o què has de fer? I llavors el que entenc que hi ha fet molt bé aquí, la tresoreria, és publicar aquesta resolució per donar indicacions de com s'ha de procedir i si compleixes en els termins establerts, afiliació 30 de setembre, pagament de quotes de mesos de juny fins a
l'agost.
Fins a l'agost, correcte, 31 d'octubre, no hi haurà multes, no hi haurà sancions.
Clar, sancions.
M'explico?
A veure, explica'ns.
Sancions és, clar, si tu no pagues
no
les quotes,
això?
En primer lloc hi haurà un recàrrec del 20%. Si tu pagues aquestes quotes fora de termini, s'aplica automàticament un recàrrec del 20% sobre les quotes que són obligatòries. I t'exposes, això, a llibertat i discreció absoluta de la Inspecció de Treball, un organisme vinculat, com tothom sap, amb la Seguretat Social, a la imposició d'alguna multa econòmica addicional al pagament d'aquest recàrrec del 20%.
José Miguel, objectiu
d'aquesta
sentència?
Empresaris, poseu-vos les piles i si teniu becaris, sobretot les condicions que estableix que són vinculats aquests becaris a pràctiques universitàries o de formació professional, és a dir, l'aconseguiment d'un títol, i que els estiguin abonant algun tipus de contraprestació, que sapigueu que des del 28 de juny hi ha una sentència que està publicada al BOE que ho diu molt clarament. Escolta, heu d'afiliar 30 de setembre, tempo màxim, i 31 d'octubre pagament de cotitzacions des del juny a l'agost. Tothom que ho faci en aquest termini, aquests terminis són públics i són de públic o domini, tothom ho sap, s'exposaran al pagament de recàrrecs i possiblement d'alguna multa per no complir obertament, perquè la tesoreria no sol fer aquestes resolucions publicant-ho, és a dir, no diu les directrius.
És normal.
Clar. La tesoreria sap perfectament que hi havia una situació d'incertesa i ha donat seguretat jurídica molt ben feta amb aquesta resolució. Per tant, ara ja no hi ha dubte.
José Miguel, a mi ara m'ha vingut al cap un dubte. Ara parlaves dels becaris. Clar, aquests becaris que possiblement doncs, vagin a l'empresa i li digui, escolta, és que m'has de donar alta, tal, no sé què, i l'empresari digui, no, escolta, jo de moment prefereixo, com bé deies tu, hi ha inseguretat jurídica al voltant d'aquest tema, que passi el temps, a veure què passa.
Doncs no.
Quines accions poden emprendre aquests becaris?
Els becaris, la clàssica i tradicional, és poden denunciar davant de la Inspecció de Treball de que tenen realment una relació de becari amb l'empresa i no estan cotitzats per ells. Perquè al final tot això minva a futur les seves prestacions, ja sigui per incapacitats temporals, futures jubilacions, és que arriben, perquè ja sabeu com està el pati, però no hi ha excusa per part de l'empresari per incomplir l'afiliació i pagament de quotes. Per tant, fa bé el becari de dir-li a l'empresari, perquè l'empresari ja no té excusa i, en fi, ha de complir amb el que diu la resolució.
José Miguel, no sé si volies apuntar alguna altra cosa més.
Bé, en principi és el que havia portat per avui. La setmana vinent podem mirar un altre tema més complex, però amb el temps que tenim crec que aquest era un punt per explicar detingudament només en una píldora, en una sessió, et sembla.
José Miguel, no sé si l'altre dia vas escoltar, em sembla que va ser la setmana passada, Alfredo Pérez Rubalcaba, que va comentar que si el PSOE tornés a governar, es tornaria al sistema de pensions anterior.
Bé, clar, consideracions polítiques que estiguin més enllà del que és estrictament legal, tampoc m'hi vull ficar, no? El que està molt clar és que el model de pensions anterior està en procés de contínua transició. Penso que la reforma de pensions que van fer el 2011, com s'ha vist, ha quedat curta, que malauradament la situació d'Espanya és com està, i una dada que sí que la sé perquè he parlat amb catedràtics i gent de la social, si el país entrés en fallida, el que es diu antigament quiebra absoluta, la tresoreria aquí podria fer front al pagament de prestacions durant només uns 4 o 5 mesos. A Grècia, com sabeu, estan demanant el rescat, està a Alemanya tractant-ho, etc., però no tenen ni capacitat per fer front econòmicament, financerament, a un sol mes. Aquí a Espanya podríem fer front, ja dic, entre 4, 5, 6 mesos. Sí, és una cosa espectacular. O sigui, la situació de la social, antigament fa uns, diguéssim, 10 anys, estaven 23 milions d'afiliats. Ara mateix estem en 17-18. O sigui, la situació és complicada. Això podem parlar un altre dia, si vols,
en calma. Va, doncs sí, t'ho apuntes i ens en parles.
Cap problema, molt bé.
Moltes gràcies. T'esperem dijous que ve, que tinguis molt bona setmana.
Moltes
avui
gràcies,
hem parlat amb José Miguel Mestre, el nostre advocat de capçalera en temes laborals, en el seu observatori laboral. Que vagi bé.
Moltes gràcies.
Ràdio Estel.
La Sara de Greuges.
Sara.
Mira, Mercè, ens ha escrit el Ramon de Vilafranca del Penedès. Diu que li agradaria molt saber com és un dia nostre. És a dir, sobretot a la ràdio.
Uh-huh.
Com comencem, a quina hora comencem, què fa cadascú, etc.
I tu li dones resposta.
Jo li dono resposta. A veure, aquí els tres, tant l'Ignasi com tu com jo, que som els que venim cada dia, a part del David Garcia, que també ve alguns dies, entrem a les 6:30 del matí, a 6:45. I cadascú s'encarrega més d'una temàtica més concreta.
Uh-huh.
Digue'm.
Sí, continua.
Ah, pensava que em anaves a dir una cosa. Hem de dir que també ens anem a dormir molt d'hora. Perquè, clar, si ens hem de llevar, si entrem a les 6:30, vol dir que ens llevem a les 5 del matí, aproximadament. Per tant, ens anem a dormir bastant d'hora. I bé, això, que cadascú es dedica a fer unes coses molt concretes, però que treballem tots molt en equip.
Doncs vinga, ja queda la resposta del Ramon, no? Del
Ramon de Vilafranca del Penedès.
En poques paraules, el pòsit és allò que queda. La Carla Gràcia reflexiona tot seguit sobre quin és el secret que amaga avui el primer cafè de Ràdio Estel.
El pòsit, amb Carla Gràcia.
Fyodor Dostoyevsky, un dels principals escriptors de la Rússia tsarista, advertia que l'home es complau en numerar les seves penes, però no en numerar les seves alegries. Ens expliquem les desgràcies, ens expliquem les preocupacions, però ens costa més recordar les alegries o compartir-les. Les novel·les dramàtiques sembla que tinguin més pes i que les pel·lícules de dolor, patiment i pena siguin les més profundes i autèntiques. La nostra societat menys té els moments d'alegria i nosaltres caiem en el mateix error. Fa uns anys, quan passava per una època difícil de la vida, una persona em va recomanar un exercici que no he oblidat. És aquest. Cada nit, quan te'n vagis a dormir, escriu en una llibreta tres moments del dia en els que hagis rigut o que alguna cosa t'hagi fet somriure. Per molt dolent que hagi anat el dia, busca aquests tres moments. Et sorprendrà veure com, si bé al principi et costen de trobar, a mesura que passa el temps els acabaràs buscant tu mateix i te n'acabaran sobrant. La pregunta del dia avui al pòsit és: per què riem menys que quan érem petits?
Oh, Qué difícil és dir adéu, és acomiadar-nos, Sara, i també que difícil és intentar explicar què fem.
Què fa cadascú? Demà ho explicaré millor, que sóc conscient. És que la Carla estava aquí dient-me, Sara, que d'entrar a fer el pòsit, i per tant no ho he pogut explicar bé. Demà explicarem millor què fa cadascú.
Em sembla perfecte.
I ara ens acomiadem amb la Olivia Newton-John, marxem. Aquesta cançó, com deies tu, It's Hard to Say Goodbye, és dolorós dir adéu.
Molt bé, doncs nosaltres ho deixem aquí, ens hi tornem a posar demà a les 8 del matí tot l'equip del primer cafè de Radio Estel.
Fins
que
demà.
Que passeu molt bon dia, adéu.
Són les 10 del matí.
Ràdio Estel, notícies.
Hola, bon dia. Els experts en economia Anton Gasol, Jordi Angusto i Lluís Sols han coincidit aquest matí en el mirador de l'actualitat dins el primer cafè de Ràdio Estel a l'hora d'assegurar que sortirem aviat de la crisi, però no tornarem a estar com abans. Anton Gasol, doctor en economia, ha reconegut que aquesta crisi està fent mal a la societat de cara al futur, també des d'una visió ètica. El també economista Jordi Angusto ha assegurat que les desigualtats creixents aquests 6 anys passaran factura. I per la seva banda, el col·laborador de Cristinisme i Justícia, Lluís Sols, ha explicat que la crisi, que és cíclica, està trobant els seus propis mecanismes de recuperació econòmica. En el debat, Anton Gasol, Jordi Angusto i el mateix Lluís Sols han coincidit igualment quan han comentat que la crisi s'ha gestionat malament, sobretot a nivell europeu i mundial. Canviem de tema. Roma va acollir ahir una nova edició de l'Atri dels Gentils. Aquesta iniciativa de diàleg entre creients i no creients, creada per Benet XVI i desenvolupada pel Pontifici Consell per a la Cultura, ha tingut ara el periodisme com a tema i els seus professionals com a protagonistes. El centre de la trobada d'ahir va ser el diàleg entre el president de l'organisme, el Pontifici Consell per a la Cultura, Gianfranco Ravasi, i el fundador del diari italià La Repubblica, Eugenio Scalfari, a qui anava adreçada precisament una recent carta oberta del Papa Francesc. Des de la seva posició de no creient, Scalfari va dir que les visions diferents sobre l'existència de Déu han de ser llevat per una terra que ha de ser fertilitzada. El cardenal Ravasi, per la seva banda, va relacionar la metodologia de Jesús amb les noves tecnologies actuals, que igualment ajuden a difondre el missatge de l'Evangeli. I una previsió per acabar. L'arcabisbe de Tarragona, Jaume Pujol, i el secretari portaveu de la Conferència Episcopal Espanyola, Juan Antonio Martínez Camino, donaran aquest matí els últims detalls sobre la preparació de les beatificacions de màrtirs el proper 13 d'octubre a les 12 del migdia a Tarragona. La conferència informativa serà 11:45 al Centre Sant Pau Tarraconense al Seminari.
De dilluns a divendres, viu l'esport al màxim a Ràdio Estel. De 2 a 3 de la tarda, zona mixta. Futbol i actualitat poliesportiva amb Dani Balaguer. A 8:15, l'Espanyol, a Pericos Online, amb Francesc Via. I a 9:15, Bàsquet al dia, l'únic programa de ràdio diari dedicat al món de la cistella, amb Òscar Merino i Xavi Oltra. De dilluns a divendres, l'esport en majúscules a Ràdio Estel. Marina Rossell en directe. Aquest divendres 27 de setembre a les 10 de la nit, Marina Rossell canta els clàssics catalans amb la coral Cuodlivet al Foment Cultural de Molins de Rei. I el diumenge 29, a 9:15 del vespre, Marina Rossell canta Mostaki al Casino de Caldes de Montbui. Ajuda'ns a ajudar. Ara ja pots fer donacions a Càritas a partir d'1 euro descarregant-te la nova aplicació mòbil Punt Rere Punt. Podràs fer-ho connectant-te a la nostra pàgina web www.caritasbcn.org. Amb pocs diners pots fer que moltes persones tinguin una vida digna. Connecta't a Càritas. Connecta't amb la solidaritat.
Ràdio Estel.
Yeah.
Nothing can come between us. Això ens ho explicava ja fa una bona colla de temps Xade. Avui l'hem tornat a recordar a Ràdio Estel i Ràdio Principat, iniciant aquesta nova hora al teu costat.
Massa grans, tan sols, és així.